Entre finals del 2027 i 2028 es pot plantejar una problemàtica molt forta a nivell econòmic mundial.
Amb això fa temps també que ho sentim. És a dir, sempre no sentim aquella cosa, el fantasma que arribarà, que arribarà. Què ha canviat? Però, què ha canviat?
Bueno, ha canviat possiblement la capacitat d'absorció. És a dir, ens estaven dient els països han de reduir el seu deute. No s'està reduint. Els països han de reduir el seu dèficit. Els Estats Units té un dèficit del 7%. És absolutament inconcebible, que cap país europeu tingui un dèficit del 7%. La resta del món està financiant l'economia dels Estats Units. És cert que el petroli ha baixat, però clar, el petroli ha baixat, no, jo crec que no és tant perquè es vegi una reapertura, que no serà automàtica, de l'estret d'Hormuz, però bueno, sí, però és que si vostè es fixa amb la llista de matèries primeres vinculades a l'energia, l'única matèria primera que està pujant el preu és l'urani. Totes les altres estan baixant. Això què significa? Això significa que, independentment de l'oferta, que l'oferta, evidentment, és importantíssima per la fixació de preu, possiblement la demanda, no parlo la demanda d'Espanya, la demanda mundial de petroli, no està en els seus millors moments. Si això afegim que els països productors necessiten diners, l'OPEP ja ha dit que augmentarà la producció, llavors estem en una situació que jo crec que cada vegada és més feble. I que agafo les paraules de la senyora Georgieva, és a dir, la capacitat d'absorció d'aquestes sancions poden ser cada vegada més baixa.
I el fet que ara, per exemple, veiem que s'acaba la guerra, o bé, veurem què passa, però hi ha un acord perquè s'acabi la guerra a l'Orient Mitjà i el preu del petroli continua baixant, això com ho veu? Perquè avui el barril de Brent, per exemple, cotitza en $78.
Sí.
Seguirà caient els propers dies?
Doncs sí, a veure, clar, la situació a l'Orient Mitjà és una situació que realment no se sap què passarà demà. La prova és que hem vist el que ha passat amb aquests darrers dos mesos. Però si és cert que ha arribat a un punt en què a tothom li convé, i bàsicament al senyor Trump, perquè les eleccions de novembre cada vegada estan més a prop, no?, i cada vegada als Estats Units hi ha més rebuig a la pèrdua de poder adquisitiu de la població. Bueno, sembla ser que sí. Llavors, aquesta reobertura de l'estret d'Hormuz en plena... És a dir, però complerta, perquè ara comença que si el desminados, com es farà, vull dir, no serà automàtic.
Llavors, és a dir, un cop s'assigni l'acord de pau, no recuperarà ràpidament la normalitat?
No
a l'estret d'Hormuz, ni a l'economia.
No. Hi ha experts que ja han apuntat que això, la normalització total serà entre 30 i 60 dies. La normalització total. A més, hi ha un munt de vaixells allà que estan al mig de l'estret, perquè no han pogut anar ni per una banda ni per una altra, no? Llavors, és possible que el preu del petroli continuï baixant. El que passa és que per nosaltres pot ser molt interessant que el preu del petroli continuï baixant. El que passa és que no hem d'oblidar de dues coses. Primer, l'OPEP. L'OPEP, malgrat que el seu poder avui no és el que tenia fa 20 anys, però bueno, està allà i dins de l'OPEP per Aràbia Saudí. Però és que, per altra banda, estan les petroleres americanes. És a dir, les petroleres americanes, amb aquesta pujada del preu del petroli, han guanyat una quantitat brutal de diners. Els seus beneficis s'han disparat. Tant s'han disparat que estaven una mica preocupades, perquè si el preu continua baixant, la demanda baixaria. Llavors tampoc els interessava. Però és que si el preu baixa molt, tenint en compte que aquestes petroleres, bàsicament les del sud dels Estats Units, estan funcionant a base de fracking, és un petroli que és molt car de treure, és a dir, si baixa molt el preu del petroli, aquestes companyies tindran problemes. De tota manera, jo crec que sí, jo crec que el preu del petroli es pot situar, si no passa res, amb un horitzó de $75, jo crec, 75... 73, 74, amb aquest horitzó.
Ara fa una hora també el govern espanyol ha anunciat que vol prorrogar l'escut social per mesures de guerra, amb una òptica diferent per aquest alto el foc, i ho aprovarà el Consell de Ministres el 29 de juny. Era important que es prorrogués aquest escut social?
Jo, com he dit diverses vegades, jo no estic d'acord amb aquest plantejament. És a dir, un cafè per a tots, jo crec que no s'ha d'aplicar. És a dir, els ajuts, sí, correcte, totalment d'acord, però els ajuts han de tenir nom, cognoms i adreça postal. És a dir, els ajuts han d'estar dirigits a entitats, a empreses, a persones, a sectors, però no a nivell general, perquè és llançar diners. És a dir, un senyor que amb el seu Ferrari es dedica a passejar-se per un passeig marítim d'una població, no necessita un ajut en el tema energètic. Un turista que ve a Espanya, és a dir, si ve a Espanya no ha de tenir un ajut a nivell energètic, perquè estem subvencionant aquest turisme en diners públics. Bueno, jo crec que sí que es pot prorrogar, bàsicament per un tema polític, perquè, bueno, el govern està en una situació molt feble. És possible que aquí uns mesos hi hagin eleccions, és a dir, és possible que es prolonguin aquests ajuts des d'una perspectiva no tan econòmica com a política.
Quan diu que l'escut social no ha de beneficiar els turistes, amb què els beneficiava?
Home, sí, per exemple, quan va baixar l'IVA dels combustibles, un cotxe alemany, un turista alemany, venia aquí de vacances, ja. i la
vacina
estava més barata.
I estava finançada, ja.
Clar, llavors estaven subvencionant aquest turisme. Per això deia que jo
no, entenc... Amb les rendes ho entenc, és a dir, que en moments de crisi, no?, que s'hagi de tensionar, que les rendes que són generoses es tensionin, forma part de la normalitat, i que s'hauria d'ajudar les rendes que més ho necessiten perquè puguin tirar en el seu dia a dia, no?
Aquest rendes, seria empreses i sectors.
Sectors, sí.
Però torno a dir, en nom i cognoms, no café para todos.
Ja. Sí, sí. Milagros.
Sí, no, a mi també em va sorprendre, és a dir, l'informe del Banc Mundial, perquè quan vaig veure la lletra més així, les advertències que feia, realment era una mica preocupant, perquè parlava de l'atonia en el creixement a nivell global, però després tenia un apartat que desglossava per països, per àrees, com seria aquest creixement, i apareixia clarament que hi ha països que decreixeran, perquè parlava de promitjos, i alguns països creixen per sobre de la mitjana, però molts, i sobretot els que estan en vies de desenvolupament, creixien per sota, inclús alguns decreixien. Alguns països els situava que la renda que tindrien aquest any, el PIB, estaria per sota del de 2019, amb la qual, clar, i llavors hi havia un altre aspecte, que és el tema de que en paral·lel s'han publicat, a més, en els darrers dies, diversos informes sobre aquesta pujada espectacular de les borses a nivell mundial, sobretot molt estimulades per l'activitat de les grans tecnològiques amb la intel·ligència artificial. Surten a borsa 6 o 7 projectes que exigiran una gran liquiditat o que atreuran o intenten atreure gran quantitat de diners, i hi ha dubtes que hi hagi realment aquests recursos que aniran cap a la intel·ligència artificial. Primer, si hi haurà prou recursos, i segon, aquests recursos d'on sortiran, perquè les indústries de la intel·ligència artificial encara no donen beneficis. I, per tant, aquí tenim un problema, i que està relacionat també amb el que parlava el professor de l'excés de deute en general dels països, no?
Per al que respecta al decreixement, és que inclús a les economies avançades, és a dir, l'informe del Fons Monetari Internacional d'abril apuntava que aquest any les economies avançades, Espanya està aquí a dins, creixerien un 1,78%, però és que el 2031 s'estimava a l'1,51%. És a dir, hi ha un estancament. No es pot parlar perquè, clarament, de que creixeran molt menys, però bueno, però hi ha aquesta situació, no? I per el tema de la inversió a borsa, a començaments de maig, Goldman Sachs va publicar un informe sobre el retorn de la inversió en intel·ligència artificial, i el que deia és que només s'havia produït un retorn del 0,2% de la inversió feta. És a dir, és una total aposta de futur. Quan es parla, per exemple, de que sembla ser que hi ha estimats, perquè això són estimacions, de que en la propera dècada es pot invertir en intel·ligència artificial 7 bilions de dòlars. 7 bilions europeus, és a dir, els trillions americans. Clar, és a dir, ja, perfecte, fantàstic. La pregunta és, es produirà el retorn? El preu dels xips s'està disparant. És a dir, pràcticament s'ha duplicat el preu dels xips. És a dir, s'estan posant recursos, com s'apuntava, no? S'estan posant recursos esperant alguna cosa que tothom dona per suposat que arribarà, jo també, El gran problema és quan. És quan i com. I fins llavors, bueno, jo per exemple, parlant d'Espanya, jo crec que no té cap lògica, no té ni cap ni peus, tenint en compte com està l'economia espanyola, que l'IBEX estigui a 19.000 punts. Mm. És a dir, és que no té ni cap ni peus.
Bombolla, sempre ho has dit, sí. Nacho? No hi és. Doncs, Jordi, no sé si vols afegir alguna cosa.
No, sempre és interessant escoltar el professor Becerra, perquè jo em sento que, no sé si té aquesta sensació, que entre la meva vida i el que ella explica hi ha una diferència enorme. Llavors, no sé si jo és que visc en una bombolla d'ingenuïtat o realment hi ha una situació tan inquietant que fem veure que no existeix en el nostre dia a dia. No sé si a vosaltres us passa quan l'escolteu, però a mi em passa tot sovint.
Sí, és el... Sí, passa. Sí. Santiago.
Bueno, a veure, el govern... És a dir, jo crec que aquí a Espanya, parlant d'Espanya, això es podia extrapolar a altres països, no només a Espanya. Hi ha dos relats. El relat del govern, en aquest aspecte l'oposició no diu res. El relat del govern, que diu que el PIB està creixent més que qualsevol país europeu i que anem de rècord en rècord a les afiliacions a la Seguretat Social. Lo qual és cert, no dic que no sigui veritat, és cert. El tema de la Seguretat Social seria matitzable, però bueno, però sí. És a dir, són els dos arguments del govern. Però clar, per altra banda, el govern no diu, per exemple, que un de cada tres nens està en risc de pobresa. Mm. O, tampoc diu que un de cada quatre persones a Espanya està en risc de pobresa. No diu que pràcticament la meitat de la població, bàsicament jove, entre pagar despesa de vivenda, més igual que sigui hipoteca o lloguer, més despesa d'alimentació, això pràcticament és el 50% dels seus ingressos. No diu que el 40% de la població espanyola no pot fer front a un imprevist. Clar, els datos macro, deixant de banda, perquè clar, el govern parla de PIB, però no parla de com s'ha produït aquest PIB. L'informe Fènix, que es va fer per un grup d'economistes, el doctor González Casanova, etc., jo crec que pinta molt bé com a Catalunya s'està obtenint aquest PIB, és a dir, amb una productivitat baixíssima, no? És a dir, però hi ha un relat que jo crec que és molt triomfalista, el relat del govern a nivell econòmic, però lo micro, l'altre relat, lo micro, el que afecta la població,
el que viu
persona,
el dia a dia la gent, és el que no quadra.
Exacte,
sí.
Però és que l'oposició, és curiós, tampoc diu res en aquest sentit. Per què? Bueno, perquè, evidentment, es podria tirar de meroteca i demostrar que quan l'oposició estava al govern, les xifres de pobresa, per exemple, també eren dolentes. No?
Mm. Sí, clar, vull dir, els partits que han governat fan com un relat absolutament triomfalista basant-se en les dades de la macroeconomia, quan en realitat aquestes dades no estan servint per donar resposta a les necessitats materials de la classe treballadora. Jo crec que aquí es dona el xoc i la desconnexió de bona part de les classes populars respecte a la nostra classe política, perquè jo crec que falten polítiques redistributives que serveixin bàsicament per cosir aquesta escletxa que existeix entre les dades macroeconòmiques i la realitat material de la majoria de les famílies, no? Que porta a que no pari de créixer el PIB o les afiliacions a la Seguretat Social i no pari de créixer la desigualtat social a la vegada.
El país és més ric i la gent és més pobra.
Perquè aquest divorci ja fa temps que el venim veient i denunciant, perquè una cosa és el que li passa a la immensa majoria de la població i una altra cosa és la macroeconomia. És evident que en els últims anys, entre la revolució tecnològica, etc., ha augmentat la creació de riquesa.
Sí.
El problema és que també ha augmentat la concentració d'aquesta riquesa.
Efectivament.
I, per tant, el benefici no es distribueix de la mateixa manera. I això, la intel·ligència artificial, el gran repte que tenim ara amb la intel·ligència artificial, no és qui controlarà qui la controlarà o si la intel·ligència artificial superarà la humana, tot aquest debat que tenim moltes vegades, que és futurista i que no té res a veure amb la realitat, sinó si la intel·ligència artificial, com ja està passant, implicarà una reorganització de l'economia de tal calibre que el mecanisme principal de redistribució de la riquesa, que en aquests moments i en tota l'etapa industrial ha sigut els salaris, és a dir, la riquesa que es crea en conjunt en la societat, es distribueix entre els empresaris i la resta de la població a través dels salaris, si la productivitat augmentarà gràcies a la intel·ligència artificial, però no hi haurà garantia de que hi haurà feina per tot, o almenys per capes molt importants de la població, quin serà l'element de distribució de la riquesa? Què farem de la gent que no participi en aquest nou model social, no?
Santiago Niño Becerra, gràcies per acompanyar-nos, com sempre, una abraçada.
Gràcies, bon dia, bon dia. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
El Jordi Mat està ballant. Això és una cosa inèdita, Jordi?
Escolta'm, vam passar dies de glòria ballant. Són gairebé, són molt antics, però m'agradava molt ballar.
Tanquem l'àgora amb Jordi Mat, amb Laura Aznar, amb Nacho Corredor i Milagros Pedro Oliva. Però abans, Marisa Gil, pel Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Avancem altres continguts d'avui del matí de Catalunya Ràdio.
D'aquí uns minuts, passejada amb l'Albert Om, avui ens vol parlar de joies, coincidint amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Qui té joies, qui les regala i encara són símbol d'estatus i de poder?
Després, actualitat de sèries i televisió amb Mariola Cubells i Darío Porres. Avui es fixen en una de les sèries que més èxit està tenint aquests dies a tot el món. És Off Campus, una història romàntica juvenil basada en un equip d'hoquei sobre gel d'elit, i analitzarem per què funciona tan bé allà on s'estrena.
A partir de les 11 entrevistarem una de les veus més autoritzades en economia i en medi ambient, i que és assessor del rei d'Anglaterra. És el català Marc Palahir. Carles III el va fitxar fa 10 anys per dirigir la seva fundació, la Circular Bioeconomy Alliance, que impulsa un canvi mundial del model de producció econòmica.
I a la Renaixença, a partir de les 12, entrevistaran l'actriu i cantant lleidatana Glòria Rivera, que ha recuperat el couplet des d'una mirada contemporània, i dedicaran el programa al tanc.
Ens emociona molt la Circular Bioeconomy Alliance aquí en aquest programa. Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola, què tal?
Hola, hola, hola. Hola, doncs aquí aprenent anglès.
Que mira, a les acaballes de la primera temporada dels Matiners, el programa que precedeix el matí de Catalunya Ràdio, hem conegut una nova capa del personatge Xavi Canalies. Avui ha explicat una cosa seva, personal, que per mi marca un abans i un després de com percebem el Canalies.
A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic. Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
Uau! Però què t'agradava?
Molt, molt. La sensació que estava calentet. Però me'n recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
Ai, no, no.
I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt. Era la vida d'abans.
Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino, de pelar un animal.
No, no.
Que sí. Sentir que també seria el pitjor.
A mi m'encantava quan li traia la pell així.
Què, Milagro, això tota la vida s'ha fet, no?
Un conill... A qui no li agrada un conillet calentet?
Ai!
No, home, no. Bueno, què més?
Anem a Madrid, val? Anem a Madrid. Avui els programes matinals anaven plens de Zapateros i de Leires. En Jiménez Los Santos està capficat amb el tema de les joies de Zapatero. Avui ens ha explicat quina finalitat tenen aquestes joies.
¿Sabes lo que es va a desmontar? Las joyas. El valor de las piedras, eso se va a desmontar. Porque esa es la tasación mínima de las piedras. Las joyas son una horterada. Son más feas que pegarle a un padre y a una madre. Horribles. Son como de cualquier fiesta así de aniversario con brilli brilli. Que son joyas simplemente para pasar a aduana y convertirse en dinero. Pero, ¿para qué sirve eso? Para traficar. Eso es lo propio de un traficante avezado. No pasas dinero. Pasa tu señora como si lo llevara para ponerse. Por eso no hay cajas. ¿Por qué no había cajas de esas joyas?
No ho havia pensat. Per què no sortien les caixes de les joies? És perquè el zapatero, segons el Los Santos... Sí, és un traficat, Los Santos.
Com has dit?
Los Santos.
Los Santos.
Los Santos. És que estic capficat amb molt de napàs que he de fer ara. Res, que l'Herrera està indignat amb l'Eire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González.
No, perdona. Aquesta senyora es diu...
Mercedes González.
Molt bé.
I la seva dèria a fer servir l'expressió tomar café per referir-se a fer reunions de tota la vida.
Compareció y hizo méritos para muchas cosas. Desde luego le gusta mucho el café. Es la Juan Valdés de la Guardia Civil. Escúchenla.
Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Ley de Díaz. Yo me he tomado dos cafés con la señora Ley de Díaz. Punto.
Vamos a ver, ¿tomar café es reunirse o no es reunirse? O a ver si es que tomar café es solo tomar café y hablar del café. Tomar café es reunirse con alguien. Lo haga en una cafetería o lo haga en su despacho. Haga usted la prueba de llamar hoy a la Dirección General de la Guardia Civil para decir que quiere tomar café con Mercedes González.
Sí, claro.
Però del programa de l'Herrera avui em quedo amb la informació esportiva que la fa aquell senyor gran andalús. Avui ens ha explicat el partit del Mundial que presumptament va veure ahir.
Hola, 11, Naran, buenos días.
Buenos días. Oye, que el Mundial se calienta, que ayer me vi el Francia-Nigeria y que fue un buen partido.
Nigeria no.
Un partidazo, porque Nigeria es una gran selección que ganó en la primera parte.
¿Nigeria o Senegal?
Digo Nigeria-Senegal.
Es que ayer vi el partido.
Sí, lo vi.
Tanto monta tanto, ¿no? ¿Y a las xarxes qué ha dicho Joel?
Doncs les xarxes m'expliquen que hi va haver una manifestació a Bilbao molt diferent de les que s'hi solen veure, Ricard. Els manifestants, que xarxes ja han rebut el nom de Cayetanos amb K, eren alumnes d'escoles concertades de Bilbao on no s'ensenya l'euskera i es manifestaven perquè, oh sorpresa, 60 d'ells han tret un 0 en euskera a la selectivitat. Escoltem dues de les alumnes afectades en declaracions a ETV.
Otra charla de Vicençat. Pública bat... Joan nahi badugu, ezin dugu. Ba, ni euskara pilladuz, oza, zait, eta euskara normalean sustatzen zaitzen
naiz. Es que no sabem euskera aquí a la taula.
Jo pensava que potser la Laura...
No et pensis, no. No.
Que és de l'esquerra independentista.
Sí, bueno, moltíssim.
No sabeu euskera, no patiu. Jo li he demanat a la IA de Google que em faci la transcripció del que diuen i m'ho tradueixi al català. I això és el que diuen.
Tinc una fallada o cosa així, l'he encertat i no crec que meva nota sigui molt dolenta. Si volem anar a una escola pública, no podem. M'agrada molt euskera i normalment vull jo promoure. Però amb aquesta nota no vull promoure. La gent ha perdut confiança que tenia en l'euskera. Per això
en suspès. I no deixem el cel gris, perquè de Bilbao anem a Estrasburg. La protagonista del ple del Parlament Europeu d'ahir va ser Irene Montero, Ricard, perquè es va posar a cantar en denúncia per la connivència d'Europa amb la política exterior de Donald Trump. Aprofitant que va ser l'aniversari del president americà, la Irene Montero es va transformar en una mena de Marilyn Monroe Walker.
Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
Bona pronunciació, ben canviat aquest Mr. President pel Mr. Genocide. Objectiu complert de sortir a la tele, molt bé aquí, senyora Montero, però oportunitat perduda per reivindicar la versió del Happy Birthday d'un altre gran artista que també li hagués fet justícia a Donald Trump.
Happy Barry to you, maricón eres tú, el doble de Ricari. Happy Berry, la puta soy yo.
Això de Carmen de Mairena, no?
I tant, la gran artista Carmen de Mairena. I acabem amb una simpàtica escena provocada per la barreja de cultures que es dona a un mundial de futbol. Per exemple, ara veureu com es troben la cultura afroamericana i la japonesa gràcies a una reportera de la cadena Fox i un aficionat del Japó. I és bonic, Ricard, perquè s'entenen tot i la barrera idiomàtica.
Yes. Nice to meet you.
Okay, how are you doing?
My name is...
Okay.
Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
Oh, wow.
It's live?
Okay.
It's live?
Yes, it's live, baby.
Yeah.
How excited are you?
Yeah.
You are so excited, right? Japan, right?
Excuse me.
Okay.
I cannot speak English, but...
Okay.
But I'm excited!
I love it! Yeah, baby! Let's go!
Japan!
Japan, baby! Look, it's lit!
Veus, va, els dos no s'entenen perquè no volen.
Àngela Maria.
Jordi Amat, Nacho Corredor, Laura Aznar i Milagros Pedro Oliva. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Una pausa i passegem amb Alberto. Ara tornem.
Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Taciturns sense banyes. I la resposta era motxos. Motxo és un adjectiu que té aquests dos sentits. Estar moix o taciturn i també no tenir banyes. Ser inerme. 935 dels 1.345 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Can Llong, Maria Dolors Martínez López, de Lleida. I avui també ens heu dit isards, moixos o mussol.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts, doncs perquè sí. O un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu a Park & Go?
Viatge sense estrès. Amb a Park & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. A Park & Go, fes el teu viatge rodó.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Alberto, bon dia.
Què tal, Ricard? Bon dia.
Fa calor ja, avui ja fa calor. És el primer
dia,
crec que és el primer dia que passegem, no? Que ja la cosa comença a aixafar.
Sí, que passegem, sí, però...
No, que passegem.
Sí, fot unes quantes nits que costa dormir, eh?
Però ara ja està, ara ja ve la...
Sí, ara ja està.
Ara ja sí que ja no hi haurà cap sorpresa, vaja.
Mira, me'n recordo un tuit que vaig llegir l'any passat, perquè l'any passat, al juny, hi va haver una onada de calor molt important, i ja deies, hòstia, queda tot l'estiu encara. I un tuit perquè el Marta deia... No me'n recordo de qui era, deia... No patiu, que aquest és l'estiu més fred de les vostres vides que us esperen, saps?
O sigui, és una bona manera d'enfocar les coses, sempre al costat positiu.
Al costat positiu.
Sempre pot fer més calor.
Seria molt estrany que l'any que ve fes una mica més de fred, però vaja, com més en parla... Mira, encara hi ha banderes del Vaticà, per aquí a prop de Catalunya Ràdio.
Sí, és que això de la bandera, quan la poses al balcó, costa molt de treure, perquè no hi penses ja. Quan la poses... Després ja la deixes i no hi penses. Fa mandra treure la bandera.
Sí, home, n'hi ha unes quantes que han desaparegut,
sí,
però...
Veig una.
Però aquesta continua, eh?
Sí.
Hòstia.
Sí.
No, mira, avui, com que és el dia Zapatero, no? A veure ja què passa amb aquesta declaració, volia parlar-te de joies.
Ah, molt bé.
I a més, en aquest barri trobo que potser... Mira, amb aquest mateix pis on veiem la bandera vaticana... Potser és un pis de joies, és un barri de joies aquest,
sí,
no, Ricard?
Sí, sí, home, sí, és un barri que hi ha més... Segur que hi ha més joies que el barri de baix, diguéssim.
Segur.
De baix hi ha una l'envall.
Segur.
Sí.
O que no sé si estan... Si són d'aquelles cases que les tenen tancades amb caixa fortes, no?, les joies, o si venen aquí al Farga a esmorzar, que ara estem passant per aquí davant del Farga...
I se les posen.
I se les posen.
Ara estic mirant la gent, tampoc veig molta joia.
Aquí la Terrassa, què?
Bueno, unes arracades. Sí. No veig massa joia destacada, no?
Fa com de mal mirar, no? Una mica.
Sí, que fa de mal mirar. Però jo tampoc m'hi fixo molt amb la gent si porta. Tu t'hi fixes amb la gent si porta joies?
Bueno, clar, és que n'hi ha que són molt evidents,
sí,
eh?
Home, sí, els que són evidents, sí, però...
Hòstia, n'hi ha que són molt evidents, perquè ara... O sigui, per una banda, sembla que la joia estigui passada de moda, però després en parlarem d'això, perquè hi ha com un rebrotar de la joia, arran del reggaeton i tot això, que són joies... Diguem, abans potser es portava més... La... Ara m'he quedat sense micro. A veure, el meu?
Sí. Sí. No. Sí.
Doncs abans potser es portava més la joia més discreta i ara és més aquesta joia Bad Bunny, diguem.
Ara ja ho ensenyem, no? No hi ha aquesta prudència.
Sí. Sí,
que és una cosa molt, molt antiga. O sigui, jo recordo, no?, la meva àvia, que abans de morir deia... Les joies de la besàvia, no?, te les deixaré perquè la facis un collaret, o l'anell de casat dels avis fas un collaret, no?, per exemple.
Reunia filles, netes, no?, joves, també, a vegades, no?, tocar, mira, si vols això, hi havia aquesta cosa... Clar, jo, per exemple, jo no he regalat mai una joia bona. He regalat bisuteria, però no he regalat una joia bona.
Mm. Yeah.
I en canvi, el meu pare sí. Per exemple, no?
Que ha canviat l'ús, no? Que la joia ja no és una cosa que regalem, que abans potser era més... Sí, sí, era...
Bueno, però és que abans... O sigui, jo crec que també ha canviat una mica el concepte del luxe. O sigui, segons com, la joia es trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa, la joia era més el mira que tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc. No? O sigui, sí. Ara la joia potser és més...
Ensenyar el pis o ensenyar...
La platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
La barbacoa nova que t'has comprat, no?
Exacte. Sí, perquè a més, era molt estrany. O sigui, hi ha gent que té joies molt bones i potser se les ha posat dues vegades a la seva vida. Perquè no fos que, home, clar, no, home, no vols que vagi a dinar, vull dir, que no passi res, no sé què. I clar, són joies que estan tancades a la caixa forta o que estan tancades... Jo conec un cas... d'una persona que per amagar-les les va posar en una capsa d'un medicament. Aquell medicament va caducar.
Fas neteja
de medicaments. I llavors un dia dius, hòstia, te les havia posat jo, aquelles joies de la iaia.
Sí, dels locatils, no?
Sí, dels hòstia.
Ja no hi és la caixa.
Les vaig llençar. Vull dir, això passa. Estic segur que en aquests pisos que estem per aquí a prop de Catalunya Ràdio, hi ha alguns que tenen caixa forta, però n'hi ha d'altres que tenen les joies repartides pels llocs més inversemblants, que llavors ni recorden que les tenen allà, diguem, no?
Clar, estem parlant de joies que, clar, depèn de cadascú, no? Però no t'imagines que un volum de joies pugui costar 1,3 milions d'euros.
Clar, com en el cas de Zapatero, no, clar. Perquè a més això, diguem, està associat la joia no precisament als valors del progressisme, diguem, no? La joia té un punt més conservador, diguem, sí. No? Té un punt fins i tot... O sigui, quan van filtrar... Clar, jo crec que van ser molt hàbils amb Zapatero filtrant les joies, perquè el cas de presumpta corrupció del Zapatero, hòstia, és difícil d'entendre, segons com, no? Plus ultra, no sé què, l'empresa de les filles, tot això... Sí. És molt abstracte. Hòstia, en el moment que filtres, fins i tot sense saber-ne el valor, quan es va filtrar, filtres aquelles imatges, no? És com si de cop i volta diguessis, ah, culpable. No? O sigui, les joies tenen aquest poder. I llavors, clar, en aquell moment, tots els mitjans ens vam posar a debatre a veure quan devien valguer, ningú sabia res, van començar a sortir gemòlegs, experts, sí. A dir coses...
Trucar-los a tots i ens deien, fins que no les tingués a la mà no puc saber, però és veritat que el portaveu de Zapatero aleshores va dir que costaven entre uns 20.000 i 40.000 euros.
Ja, però vull dir...
Que ara sortia de demanar disculpes, per cert.
O sigui, que des dels jutjats es filtra tot... És evident, sí. Però, hòstia, no et pots esperar a tenir la valoració, filtrar-ho? Però si tindrà més...
Si ara... Veient el que valen, sí, ara té molt més impacte.
Clar,
sí, sí.
Clar, no costaria res, però vull dir que es filtren i això... I llavors, jo recordo la Susana Griso parlant de l'emperatriz Sisi, no? De les joies de Zapatero, per referir-se a l'emperatriz Sisi, o les joies del Louvre, que venien de la monarquia francesa, saps? Aquesta cosa rància, antiga... a la qual són valors que tenim associats a les joies. Però ara, t'ho deia abans, diguem, hi ha aquesta cosa nova de Bad Bunny i companyia del reggaeton. Fixa't quina... O sigui, porten unes joies que valen... Però molts calés, eh? Molts calés. I de cop i volta la joia... tinc la sensació que ha sortit de l'armari, no?, amb tots aquests artistes.
Sí, que es torna a reivindicar, no?
Es torna a reivindicar joies molt ostentoses, no aquella cosa discreta d'abans. I segurament l'altre canvi... Mira, ara tenim el camió de Barcelona, sí, neta.
Parlant de joies, sí. És la nostra joia de la corona.
Home, per favor.
Sí, que estigui neta a Barcelona.
Sí.
passem.
Sí, passem?
Ah, no, s'ha posat vermell.
S'ha posat vermell.
Sempre passat. No,
el camió verd, el que està verd és el camió, el semàfor el tenim vermell. Molt bé, ja ens esperem. Doncs aquesta cosa, no?, que, hòstia, els artistes tenen aquest punt. A més, abans, tinc la sensació que la joia era la pedra. I deies, hòstia, avui un diamant, o avui un rubí.
El pedrusco.
El pedrusco.
El pedrusco.
Però no hi havia marques.
No.
No hi havia marques. Tu el que valoraves era que, hòstia, que allò fos... Que un diamant és per sempre, no? Recordo un anunci, no? Que aquest punt, a més, que la joia et lligava ja per sempre. La joia de l'anell de promesos, promís, o l'anell, sí, de casats, no? Però ara, clar, jo crec que també ha revifat arran de les marques de luxe, diguem, no? Que ja no busca la gent un rubí o un diamant o no sé què, sinó que va buscar... La cosa aquesta de luxe. No sé, jo te'n, sí, parlo, i és un món per mi bastant desconegut.
Sí, perquè... o la moda, que, per exemple, la Manso, no?, que és joiera d'aquí de Barcelona, que la Rosalía va posar de moda amb els seus anells, no?, que són aquests anells grossos, sí, que veus que són més de plàstic, no?, que tenen,
sí,
que al final també és posar sobre la taula una estètica, que una moda que no era tan present en el dia a dia, no?
No.
Posar-se joies, posar-se, sí, sí, penjolls.
Tu has regalat joies?
Algunes, sí.
Algunes, sí. Ah, sí, sí. No, no, és curiós, això ja et dic jo. No, jo no n'he regalat cap, però sí que, diguem, veia que el meu pare... Però, clar, no viatjaven tant, segurament, no? És això que et deia, aquest salt generacional que hem tingut entre ells i nosaltres. Nosaltres anem més a... O sigui, tu gastes viatjant, si pots, que no pas amb una joia, però vaja, veurem què passa amb Zapatero.
Has d'explicar alguna cosa, que estàs repensant regalar alguna joia important,
no,
a la vida?
En principi no, però principi vaja, no. Series el segon de saber-ho.
Que... Perfecte. Albert, un gran...
Ho diríem a la família i tot, sí, això, però llavors ja vindries tu.
A la segona família. Albert, gràcies.
Gràcies, Ricard.
Ara tornem.
Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
Híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només al cinema.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
El matí de Catalunya Ràdio.
Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Mariola Cubells i Darío Forres, què tal? Bon dia!
Bon dia, companys! Com esteu?
Bé.
Què tal?
He vist abandonados ja, eh?
Ai, què?
Bé.
Bé, no te veig entusiasmat.
És que...
Ha arrufat el nas una mica,
no,
Mariola.
Sí, m'agrada molt com està explicat, m'agrada molt la història, però m'hi falta un final.
Clar.
No tanca.
És que no hi ha final.
Bé, doncs aquesta és una mica, per mi, el que falta. És a dir, que la investigació es queda a mitges.
I... Però, Ricard, és que no pot haver un final, perquè no hi ha final en la història.
El Ricard vol que... Si li expliquen una cosa... Que si se casen o no se casen.
Yeah.
Bueno, és que vol al final...
Bueno, de tota manera, he de dir-te que n'hi haurà...
Hi ha una escena de teatre que no m'agrada, diguéssim.
Ja, yeah, sí,
t'entenc. Però, bueno, però està molt ben explicat i crec
exacte,
que és una feina
sí.
fantàstica.
Estàs posant-li peros ahir a una...
Tampoc entenc el Carles Porta allà al mig. No l'entenc. No sé què ha fet, què no ha fet, perquè no...
Perquè
no,
ell és el cap...
No, sort que li agrada,
a que tu tens un equip, Ricard, a que tu tens un equip.
Sí, però jo no sortiria en un documental de sopa de cabra que no tinc res a veure, no pinto res.
Ja. Yeah.
Meravellós
bueno,
documental.
A més, hi ha un director, no? Hi ha la policia que fa el guió, vull dir que hi ha molta gent per sortir.
Però t'he dit que n'hi haurà segona temporada, llavors ahir igual...
Ah, hi ha segona temporada? Ah, llavors sí. Per estirar el
bueno, xiclet. Bueno, a veure, segona temporada no. Sé que estan investigant.
Sí,
sé que estan investigant més.
Si la investigació no s'ha acabat, ja estic...
La investigació no s'ha acabat. Això
és
el que passa... El que passa és que la investigació no s'ha acabat, però tots sabem que aquest tipus d'investigacions a voltes es tanquen i a voltes no te donen material suficient com per fer una peça audiovisual, que això ens ha passat a tots.
Sí, però m'ha passat a tots i quan no ho tenim agafes ho llences perquè no ha sortit.
Clar, jo, Mariola, m'imagino el Ricard, al quart capítol, quan quedaven 10 minuts... Mira, quan queda? A veure, falta moltes coses per resoldre.
Em va passar una cosa pitjor, que jo em pensava que hi havia 3 capítols.
Ah.
I vaig acabar el tercer i vaig dir, bueno, pues no entenc aquest final. Al cap d'una setmana li dic a l'Àngel, mira't aquesta sèrie que està molt bé, diu, té 4 capítols, dic, no, en té 3. Diu, no, en té 4. I jo, no he vist el final?
Anda, per favor.
No, però a veure, Ricard, perdóname, però no m'escoltes, perquè jo te vaig dir que eren 4.
Bueno, ja que sé, però no recordo si era 4 o 3.
Ja.
I després he vist el documental de Michael Jackson, de Netflix.
Sí.
Buah.
I què, t'ha encantat?
No, bueno, encara no l'he acabat, bueno, és increïble.
Que li dona mil patades a la pel·lícula Michael, que hi ha ara
sí,
a sales.
Sí, li dona mil patades, això estic completament d'acord.
Però aquest senyor genera unes contradiccions, aquest personatge.
Absolutament.
Ja, sí,
quan explica
sí.
que li agrada dormir amb nens i ho fa amb naturalitat.
Doncs
i...
tot això no surt a la pel·lícula, per això
però,
paga la pena.
Però, sabeu què me passa a mi amb el docu? Que... és que no sé fins a quin punt romantitza una història que no. Entonces me va resultar una miqueta incòmode
sí, no sé si
en algun moment.
Ja.
És un dels exemples, Mariola, és un dels exemples...
Les imatges que té, com entren a casa seva...
Sí.
És el típic exemple de separar l'artista de... L'obra de l'artista de la sèrie.
Creu que la separa. Creu que la separa.
Sí. Bueno, Ricard, veig que estàs... En ratxa.
Uns dies i m'ha anat bé. Ara ja oblideu-me i ja està. Escolta, no, anem a parlar d'una. Una de les sèries al moment, atenció, Off Campus, a Prime Video.
Wellesley.
Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
Això
què és? Què és?
Que té 8 capítols, ho dic per si veus el 5è i dius,
bueno,
hòstia,
abans, un
final aquí.
Abans de que la testosterona de Darío me passe per davant, no, he de dir-vos que, Ricard, no és per tu,
vale, adéu,
la sèrie, vale, no és per tu.
Afegeixo, ni per Mariola ni per mi.
No, a veure, per mi un poquet més, eh? Per mi un poquet
no,
més.
Perquè tu ets més jove que nosaltres.
Perquè, a veure, no, escolteu-me. Una sèrie que parla de l'amor juvenil com si fos... Vosaltres vos en recordeu de Melrose Place?
Sí, home.
Meravellosa. Ricard no, perquè no havia nascut, però bueno.
Sí, no sé què dieu.
Un superventes. Melrose Place va ser una sèrie mítica, com
que
Sensació
de Vivir,
que eren
vivir, sí.
Les primeres sèries d'adolescents, universitaris, abans de Friends. Sí. Vull dir, està tot inventat. Llavors, esta, quina és la diferència? Que s'ha acabat lo de romantitzar la, la toxicitat en pantalla. Que hem tingut moltíssimes sèries d'amor de gent molt jove que parlava d'això. Què té això per a que siga una bomba? Pues és un èxit literari que ve d'un bestseller, és estiu, són joves, s'enamoren...
Mariola, estan boníssims tots, parlem clar, és a dir...
Bueno, claro, però que és que... Però què passa, que ara aquestes sèries van a ser diversitat de cossos? No, ja ho sabem. Hem de saber-lo, és un plaer culpable, això ja vos ho dic, sí. És a dir, això està clar, sí. I
però
està feta...
Però és un boom,
feta...
aquesta sèrie, és un boom.
És un boom, i està feta, en el millor sentit de la paraula, en un laboratori, amb els ingredients concrets que tu has de posar en una sèrie d'este tipus, tipo El verano en que me enamoré, que sabeu que va ser també un bombazo. Què passa? Que és bondadosa, que és bonica de vore, que tu estàs tirada en el sofà perquè has tingut un mal dia i dius, bueno, pues a lo millor un dia jo trobe ese tipus d'amor. A lo millor la meua filla ho troba. A lo millor el món no és tan hostil com ens sembla perquè Trump està fotent-lo. No sé si m'enteneu.
Sí, mira, Mariola, jo ara et sorprendré.
Què has dit, Ricard? Què has dit?
Sucre, una sèrie sucre, de sucre.
Però és que benvingut el sucre en algun moment.
Sí, no, ja ho entenc. Davant d'aquest vale. Món amarg, doncs una mica de sucre ho compensa.
Jo ara, Mariola, et sorprendré perquè ja m'has fotut aquí l'etiqueta de que venga, testosterona
bueno,
i tot això.
L'etiqueta no és.
I no.
És la realitat. Jo però no passa res, oye.
Persona...
Hauries d'estar content de tindre testosterona.
Totalment. Però hi ha una persona d'aquest equip que m'ha definit la sèrie de manera meravellosa, que és una sèrie per adolescents de 40. És a dir...
Exactament.
Jo tinc...
Exactament.
Ricard, tinc 51 anys. Fa molt que no vaig... que vaig deixar a la universitat.
Però fa molt que no vaig al metge.
No. Quan anava a la universitat, jo no tenia un six-pack.
Sí.
Jo m'anava a la gespa a fumar porros. Ja ha prescrit. Però dit això, és una sèrie que està... molt ben feta, precisament sí. Pel que destaca la Mariola. Perquè en un món on sembla que qualsevol sèrie amb gent jove, adolescents, preadolescents, postadolescents, tinguin molts problemes de tota mena, sexuals, tipus eufòria, de maltractaments, etc etc. Aquesta sèrie, tot i que tots estan boníssims i totes estan boníssimes, juga una cosa molt ben feta, que és... preocupar-se per l'altre, empatitzar.
Però això no és el món actual, perdona.
Bueno, és que
bueno,
aquí diu que...
Bueno, però intenta ser aspiracional, Ricard. Claro.
Dic una mica, l'altre dia va lligar...
Sí.
Va lligar
sí.
I va començar a parlar per WhatsApp amb la persona.
Sí.
I, bueno, un lloc que va començar... Pues,
I li va explicar...
No, li va dir, hosti, per què no he vingut? No saps allò? Molt clar.
Sí.
Molt, va anar pujant de tos, enviant fotos, tot de coses. Bueno, va anar a dormir... Sí. I l'endemà, aquest amic meu li envia un missatge
sí.
I no contesta. I al cap de tres dies li torna a enviar un altre missatge i diu, bueno, què? I ja tampoc contesta. O sigui,
doncs el teu
sí,
amic no...
No sí, ghosting.
El ghosting aquest... O sigui,
doncs això és tot
empatia.
El contrari del ghosting. Perquè aquí
no,
hi ha,
clar,
hi ha el Catxes, que juga a Hockey Gel. És Catxes i és esportista, però obre el seu cor a la noia. La noia l'ajuda, la noia li explica els seus problemes, que ella és una aspirant a música que s'ha quedat sense beca. Li obre els seus problemes...
Això és real, el món d'ara no és aquest, el món d'ara...
Ui, qui diu que és real?
No,
és
Ricard,
que ja
és que et veig part, molt negatiu,
no,
per l'amor de Déu.
Esteu parlant que és una sèrie juvenil i no parla de com el que faran els joves ara. Que...
Perquè ja... Però és que és el que t'he dit, que és una sèrie que està en l'altre costat, que posa el focus en les relacions sanes...
Va, per això us agrada a vosaltres, que teniu 50 anys, que vivi... recordeu com éreu de joves.
No, que m'hagués agradat viure aquesta vida de jove, perquè ja els joves no em menja bon torrat.
I parla d'una cosa molt important des d'un punt de vista prou diferent, perquè que han hagut moltes sèries d'estes que fan mal, no?, i que parlen de lo que tu estàs parlant, Ricard. Però ja tenim prou de misses. I ara, la història d'esta sèrie és que està dins d'una espècie de nova narrativa on estava esta, El verano en que me enamoré, i ara hi ha una altra, que és Todos nuestros años, que també és d'este rotllo, que intenta fer-nos la vida,
Ricard,
una miqueta més
la
agradable, sí. I tu... lo que has de fer, Ricard, és suspendre la verosimilitud. És a dir, no pensar en el teu amic al que li han fet ghosting, que també igual hem de saber l'altra part.
No, si ells vaig a la conversa, si no... Si conversa...
I les fotos també?
Les fotos també, sí.
Ah. La Mariola ha dit una paraula clau.
No és legal, això, no?
No. Ricard, la paraula consentiment.
No, les fotos no les vaig veure.
Si hi ha una...
Tenia una sola visualització.
Ah. La paraula clau és consentiment. Si, que no és real, perfecte. Que no, és verus, que no té verosimilitud, perfecte. Però si hi ha... un sol nano de l'edat de, dels protagonistes, que mira, mirant aquesta sèrie diu, ep, que l'amor, les relacions de parella, les relacions d'amistat s'han de basar en, la, en el consentiment, en ajudar-se, en empatitzar amb l'altre, benvinguda sigui.
Bueno, perfecte.
És la vida que jo voldria per a la meva filla.
Doncs això està bé, si és la vida que voldríem, està bé. Vinga, anem a documentals d'esports a Netflix.
Oh. Hola a todos.
Todo tuyo.
Oh. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando.
Todo Rafa Nadal a Netflix, però sí, hi ha molt material ara d'esports,
sí, Netflix
no?
Està fent molt bé una cosa. Netflix, a nivell de sèries, per mi segurament és la que està a la cua de les plataformes. Al nivell dramàtic de sèries com d'HBO, de Disney, d'Apple, és molt superior, li dona mil patades a Netflix. A més, Netflix comet l'error de fer sempre la mateixa sèrie, canviant-li el títol, però han fet una cosa molt bona. S'estan posicionant com la plataforma que fa millors documentals o més originals sobre el món de l'esport. De futbol és un no parar. Hi ha un documental sobre Jamie Vardy, jugador estrella del Leicester, campió de la Premier l'any 2016, un altre sobre Vinnie Jones, que era considerat el jugador més agressiu de la Premier, un sobre la Copa Europa que va guanyar el Liverpool contra el Milan a Istanbul, aquest reportatge de 4 capítols de Rafa Nadal, un de Carlos Alcaraz, un de Fórmula 1. S'estan especialitzant molt en el tema esports i jo crec que li estan passant la mà per la cara a la resta de plataformes, perquè tots són impecables.
Per això és un boom que ha coincidit amb el Mundial o està fet, està forçat?
Ja portem mig any, que és la tendència, però ara, evidentment, les últimes 2-3 setmanes han sortit molt, sobretot sobre futbol. Però no només, insisteixo, estan fent molt bé l'aposta esportiva perquè estan tocant molts esports diferents. Clar. I de moltíssima qualitat tots ells.
Sí. Per cert, Spielberg, El dia de la revelació, aquesta pel·lícula, tu, Mariola, no l'has vist encara?
No l'he vist encara.
Tu, Darío...
I crec que no aniré, eh? Mira tu.
Però decepció perquè sabíeu masses coses de la pel·lícula, no?
No, primer decepció perquè és Steven Spielberg. Jo ho sento, però estem parlant d'un geni. Per mi és un tipus que ha fet... segurament és dels dos o tres directors que millor m'ho han fet passar en una sala de cinema, que té 10, 12 obres mestres...
No val res, aquesta.
No és que no valgui res, és a dir, si la fas la tu o la faig jo, aquesta pel·li...
Jo, quan la gent, tothom diu que no val res, és que són
aleshores
bones.
És quan, no és que no valgui res, és que estem parlant de Spielberg.
Però parla de la fe, no? Parla de l'espiritualitat, parla de tot el missatge...
El tema de la fe jo crec que està molt mal posat. No. Hi ha una barreja d'espiritualitat, de fe... aprofitant que parla de vida extraterrestre i si conviuen amb nosaltres, hi ha una deriva religiosa que a mi em grinyola una mica, però és que a més la pel·lícula es queda buida, es queda gairebé 2 hores i mitja, es fa pesadíssima, tot són persecucions, al final és molt atropellat, no té cap mena de no té èpica, li falta aquell toc que té sempre Steven Spielberg en pel·lícules, per exemple, Vida extraterrestre, ET i Encuentros en la tercera fase són 2 obres mestres. Aquesta, insisteixo, no és una mala pel·lícula, no és una pel·lícula pèssima, però, hòstia, que pugui ser l'última pel·lícula de Spielberg, a mi m'ha fet mal, perquè
m'he
avorrit.
Vos vaig a portar al cine a veure una pel·lícula molt xicoteta que es diu Pioneras, solo querían jugar, que és una preciositat, que parla d'unes dones que per ser ahí van incidir en la revuelta, pioneres perquè van ser les primeres dones en el 70 que van fer un equip de futbol a Espanya i van competir, no sense el recolzament de la federació, però sí organitzades contra la selecció de Portugal. És una pel·lícula preciosa, tendra, que té el missatge xus, que té el punt de comèdia xus. És una delícia de pel·lícula. Deliciosa, que haurà costat el que Spielberg s'ha gastat en el catering.
Ganes de veure-la.
Doncs la mirarem.
Molt bona.
Mariola Cuells, Darío Porras, gràcies.
Deixa'm dir una cosa molt breu.
I tant.
que és una data molt bonica avui, perquè el 17 de juny del any 86, fa exactament 40 anys, es va estrenar a TV3, Hotel Fawlty, una de les millors sèries de la història de TV3. Sí. Meravillosos Bàsil, Sibyl o Manuel.
Sí, queda.
Aquesta sí que queda reivindicat.
Aquesta sí que te la podries mirar.
Sí, ho faré, ho faré. Quan tinc temps. Darío, Mariola, adéu. Que vagi
adéu, bé. Petons. Adéu, adéu. Adéu.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Soc en Jarek, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en arreglar-li el parabrisa al Juan en només 30 minuts i ajudar-lo amb els papers de l'assegurança, li hem arreglat els problemes d'agenda.
Carglass canvia, Carglass repara.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, nois. Què tal, Ricard Ostrell?
Bon dia, Fel.
Bon dia a tothom.
Hola, Xuriguera.
Sí, bon dia, Carlos.
Bon dia.
Bon dia, Peyu.
Bon dia, Peyu. Què tal, Peyu?
Sí. Molta calor. Massa calor, ja, No, jo, de veritat, aquesta temperatura el cervell no em funciona. Quedo en un estat catatònic, com de...
Bueno, de fet, es para tot. Com diu l'Albert Pom, és l'estiu més fred que viurem els propers anys.
Sí?
Home, clar, cada estiu farà més calor.
Vols dir que no anirà menys?
Mira, avui no l'he sentit. Sí, sí. Ha dit això?
Sí.
Bueno. Sí, sí.
Tu has de pensar que l'estiu que fa molta calor és l'estiu menys calorós dels que vindran.
Però quan es desglaça l'Antàrtida i el Pol Nord, el gel aquell no ve cap aquí. No es refreda l'aigua nostra. Això no va així.
Ostres.
M'entens el que vull dir?
Quan tu poses gel...
Tu tires gel al cafè i queda fred el cafè. Si tires gel a l'aigua del Mediterrani, al cap i a la fi, no immediatament, però... al cap d'unes hores hauria de ser més freda, pel que entenc jo de física.
Tenim una última hora, que és que l'EMET acaba d'advertir de l'arribada de la primera onada de calor ja a Espanya.
Ja ho tenim aquí.
Dispararà 10 graus per sobre, el que és la majoria serà dissabte.
Dissabte
a Espanya, a la majoria d'Espanya peninsular, i Balears també. Balears també.
És festa major a Muntanyola, és festa major a Muntanyola.
Actuem el diumenge. Sí, actuem diumenge. Ah, no, dissabte.
Vindràs? Diumenge. Clar que vindré. A Montanyola hem de venir tots. Sí, clar que vindré.
No vinguis, home.
Vaig a tots els actes de la Festa Major. M'he apuntat a tots. Dissabte, la sardinada, diumenge, la rossada, tot.
Quina hora és la rossada, que potser vindrem?
La rossada és al migdia. Veniu.
Va durar cardar una calor que no...
No, no. Acaben d'anunciar l'onada de calor i no em farà de calor a Montanyola.
Però han dit el dissabte i la rossada és diumenge.
Ah, val, així ja haurà passat. Ja em sembla d'anar amb una rebequeta diumenge a teatre.
Oh, refresca, al vespre, sempre allà dalt.
Ah, sempre això, a les 9 del vespre...
Montanyola, que està a 1.000 metres, poder?
Sí, jo sempre... Ja, són 800 i pico, 900, però jo dic 1.000.
1.000 metres.
1.000 metres del mar.
Ah, vale.
El nivell, sobre el nivell d'alçada. Altitud.
És a distància de... anava a dir.
Sí. Arbúcies, com esteu, Arbúcies?
360.
360.
Sí. La Torroella està a 0.
A 0,
bueno, a nivell del mar, més o menys. O 1, o 1.
Bueno, sí, Montgrí?
El Montgrí 300 metres. Sí.
Mira, quasi bé com Arbúcies.
La muntanya al Montgrí fa 300 metres.
Molt bé! 309, em sembla, una cosa així.
Collons, els 9 és la paret del castell.
Sí, ara m'ha enviat un mail al gestor que la meva mare li tornen 7 cèntims a la declaració de la renda.
7 cèntims?
7 cèntims, tu. El gestor em sembla que me'n cobra 60 per fer-la. Llavors, bueno, ja hem perdut 59 euros i pico.
Oh, fes-la tu. És difícil, eh?
No, ja està bé. Ah. No, però està bé aquests 7 cèntims que tu
tornin. Home, tant, els serveis sí. Que li fotran, no, a teu mare? Sí.
No, van bé, 7 cèntims mai saps d'aquest poden servir.
Quan vas a comprar, sí. A vegades diu, tens lo petit? Sí. Saps? Tens lo petit? Però, i dius,
doncs mira, ara que ho dius, sí.
Ara sí, tinc 4 cèntims, si vols.
De manera que no has assenyalat la casella de l'església, l'ha assenyalada la teva mare?
No.
Vigila que a vegades ve per defecte i no ho saps, eh?
Sí.
Has de mirar bé.
Catalunya és el lloc on s'assenyala menys, eh? De...
Ah, sí?
Sí.
No,
sí.
Veus? No, doncs,
fa dies amb el del Papa no ho semblava, eh?
Noi, bueno, no sé. Vols dir que no eren extras?
Una cosa és la Catalunya que ensenyem i l'altra és la Catalunya real. Sempre hi ha varietats.
26 milions, eh, has dit?
Sí. 26 milions de catalans?
No, 7 cèntims. 7
cèntims, però de l'Església, eh?
7 cèntims de l'Església. De la Generalitat.
La Generalitat m'ha posat 2 milions.
2 milions.
Sí, tu, però això també quan va venir el Papa de Roma, que la Generalitat hi va posar 2 milions i Canàries n'hi van posar 3, em sembla, i Madrid no n'hi va posar cap. Qui ho va negociar exactament, això? Com ho es va fer?
La conferència episcopal, no?
L'arcabisbe.
És curiós, vull dir, que Madrid no n'hi posessin cap.
Bueno, van posar empreses a Madrid, eh? Capital privat.
Ja, sí, però m'és igual, a mi les empreses que cardin el que vulguin, sóc jo que hi he